Sí. Us faré una molt breu presentació d'en Salomó Marquès, el conferenciant que tenim aquesta tarda, i de seguida ja li passaré la paraula perquè pugui començar la seva exposició. Sobre en Salomó Marquès, Salomó Marquès i Sureda, podríem dir moltíssimes coses, però ho sintetitzarem. Ja anireu veient durant la seva exposició, us deixarà doncs entreveure coses de tota la feina que ha anat fent en la seva llarga trajectòria. Ell és catedràtic d'Història de l'Educació i actualment és professor emèrit de la nostra facultat. Algunes de les seves recerques se centren en l'estudi dels mestres i l'escola durant la Segona República Espanyola i el franquisme. Part de la seva recerca és el que aquesta tarda ens exposarà. I l'any 2006 li fou concedit el Premi Mestre 68. Ha publicat diversos llibres sobre l'exili dels mestres, sobre la realitat de l'escola franquista i diferents biografies de mestres republicans deportats i exiliats. Algunes d'aquestes publicacions han estat editades a Mèxic. Un dels llibres que teniu vosaltres a la bibliografia recomanada que va elaborar en Salomó Marquès justament en col·laboració amb Portell, és el llibre dels mestres de la República. I dit això, ja li cedeixo la paraula a Mamón.
Si paguem els llums aquests, potser. Bona tarda. Gràcies per venir, perquè en aquesta facultat nostra, els de Psicologia, aquesta setmana, que és una setmana no de classe, però que tampoc és de festa, organitzen la Setmana Psicològica. Els de Pedagogia organitzen les converses pedagògiques i els de Magisteri us autoorganitzeu les vacances. Cosa que és bastant incomprensible en un centre que és d'educació i de formació. I vosaltres avui heu vingut expressament, per tant, us ho agraeixo perquè és un esforç de trencar el vostre ritme per venir. Aleshores, jo explicaré una mica una estona, però deixaré al final una estona lliure perquè poguéssiu vosaltres fer preguntes de coses que potser jo em penso que han quedat clares i no hi han quedat. El que a mi m'interessa al sortir d'aquí és que quedi clar el que jo he explicat. No si esteu d'acord o no. Estar-hi d'acord o no és la vostra opinió i el vostre criteri i el vostre pensament, però que quedi clar el que jo explico sí que em sembla que és interessant, per tant deixarem temps lliure per poder-ne parlar, per poder comentar, per debatre una mica. I abans de res us voldria dir una cosa, si tot va bé, si tot va bé en aquest país, d'aquí uns anys sereu mestres. Ser mestre en aquest país nostre deu ser de les feines més importants que hi ha al país. Deu ser de les feines més importants, tot i que en aquests moments amb els mestres i amb l'escola s'hi atreveix tothom. Amb els advocats no, amb els jutges tampoc, amb els metges tampoc, amb els arquitectes tampoc, però en canvi amb el magisteri i amb els mestres s'hi atreveix tothom. La premsa, aquests que passen un dia a la setmana fent tertúlies que no hi entenen res però no paren de parlar. Aleshores, vosaltres, si tot va bé, acabareu sent mestres i jo crec que és una feina importantíssima si volem fer un país diferent, si el volem canviar, si el volem fer millor. I per ser mestre, jo crec que hi ha algunes, i en parlarem avui una mica, algunes coses que són importants, que és mirar enrere. Jo no sé quin record teniu vosaltres de la vostra experiència abans d'arribar a la universitat, de la història, si la història us ha agradat molt o us ha agradat poc, depèn de quins professors heu tingut, depèn de si heu ensenyat, us han fet aprendre moltes coses de memòria, empollar noms, empollar dates, o heu fet una altra història més crítica, de pensar, de jutjar i de veure. La història és fonamental. Deixeu-me posar un exemple. La sopa d'all fa molt i molt i molt de temps que està inventada. La sopa d'all. Vosaltres, si feu sopa d'all, la podeu variar. La podeu modificar i podeu fer coses. Passo a l'exemple educació. La Montessori fa molt de temps que existeix. Vosaltres podeu practicar Montessori afegint-hi coses noves. El problema per mi és que si vosaltres feu algunes coses que són de pràctica clàssica allà a Montessori, que té més de 100 anys, digueu, guaita, guaita, quina cosa nova i moderna que estic fent, i és Montessori, malament. Si digueu això vol dir que no sabeu història, que no heu mirat enrere. Avui jo intentaré ajudar-vos a vosaltres a mirar una mica enrere per ajudar-vos que quan vosaltres sigueu en una escola, sapigueu que sou els hereus d'altres persones grans que han treballat en aquella escola, d'altres mestres grans que hi han treballat, homes i dones, que han intentat fer una escola i un país diferent. I vosaltres en sereu hereus. No us penseu que la història i que el món comença amb vosaltres, i per això avui fem un cop d'ull enrere. En aquest sentit, per tant, ja podeu entendre que jo lamento profundament que en el vostre pla de formació no hi hagi una assignatura que sigui d'història de l'educació. Ho lamento profundament, perquè jo crec que, a més de tot el que esteu fent, hi hauria d'haver-hi una assignatura que us hauria d'ajudar a pensar, a mirar enrere. Aquests que arriben i que van aquí davant tenen un 10. Perquè fixeu-vos que sempre les últimes places que s'ocupen són les de davant, com si els que som aquí dalt mosseguessin. Per tant, vosaltres un 10, els altres ja veurem què els hi passa. Mireu, mirar el passat per jutjar el present i transformar el futur. Aquesta és la feina de tots els que fem història. Aquesta és la no cal que ho copieu tot això, perquè la Patrícia ja us ho tindrà penjat. Ja estava penjat en allà, perquè si no passarà una cosa que espero i desitjo que no us hi trobeu mai com vosaltres feu classe, que és que vosaltres expliqueu i no els escolti ningú perquè ho estan copiant. Per tant, no patiu per això, tot això ja ho tindreu penjat i per tant vosaltres ja ho podreu anar seguint. Aleshores, a mi m'interessa només per remarcar algunes idees que jo crec que són fonamentals. Fer història, i avui farem una sessió d'història, és això, nosaltres mirarem enrere, mirarem en aquest cas concret doncs, l'època de la República, però ja sé que vosaltres esteu llegint un llibre doncs, que parla de la República i parla de la Revolució Francesa, per tant, aquest llibre que esteu llegint, que és mirar el passat, us ajuda per entendre el present. Si jo miro enrere, des del punt de vista religiós, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista cultural, puc anar veient coses que em poden ajudar a veure el present. I puc jutjar. Ara jo no em posaré en política, però en aquests moments que hi ha campanyes electorals, podeu escoltar meravelles. Si tu mires enrere i veus què han dit abans i què diuen ara, ja pots veure, ja pots tenir elements i criteris per saber si te'ls has de creure o no. Aleshores, la història serveix per això. Mirem enrere nosaltres, no pas per copiar-ho, però sí per reflexionar-hi, veure el present i en funció del present després decidir què volem fer. Un dels grans historiadors deia una frase que a mi em sembla que és molt curta però que ens pot ajudar molt. La història és un diàlogo entre l'ayer i l'hoy sin olvidar el mañana. És a dir, jo miro enrere, miro avui, i penso doncs, amb els que vindran a darrere, amb els que vindran d'aquí un temps. A veure, per tant, jo, veient el que he vist enrere, veient què estic mirant ara, què puc fer, què puc treballar pensant amb els que vindran demà. I això sempre des d'un territori. Jo avui parlaré d'història, però parlaré d'història des de Catalunya. I us ho dic això perquè, és clar, si jo parlo des de Catalunya, quan parli de la República, hauré de parlar d'una república en pau, de l'any 31 al 36 hi va haver pau i del 36 al 39 hi va haver una guerra civil. Si jo en comptes de parlar de Catalunya parlés des de Pamplona, no parlaria de república en pau i en guerra, parlaria de república del 31 al 36 i començaria a parlar de dictadura franquista. M'explico, perquè allà no hi va haver guerra civil, allà van guanyar els feixistes i va començar la dictadura. Per cert, ahir a la tele, si la vau mirar, s'ha de mirar de tant en tant, va donar una notícia que en el Diccionari d'Història d'Espanya canviaran la paraula que hi havia d'en Franco i li posaran que era un dictador. Finalment, ho va ser des del primer dia aquest senyor de dictador i en canvi determinats sectors conservadors d'aquest país en el diccionari no els agradava que sortís la paraula dictador i deien que era un senyor totalitari. Què cony? Franquista i un dictador. Home, va morir matant. Per tant, vull dir, hem de recordar la història, no? Què volia la República? Jo faré un salt avui de la República al franquisme. Explicaré què feia la República, què va fer el franquisme, i ja veureu que podrem anar comparant. Vosaltres, que sou fills de la democràcia, després, per tant, podreu anar veient. La meva opció és diferent. Jo he viscut el franquisme, he viscut la democràcia, a la meva esquena hi porto meitat i meitat de dictadura i meitat de democràcia, vosaltres no. I per tant, quan vosaltres algunes vegades digueu és que això és un desastre, jo, veient d'allà on vinc, dic sí que és un desastre, potser sí, però venint d'allà on vinc, jo això és glòria. perquè jo he viscut una dictadura que vosaltres no heu viscut. Per tant, fixeu-vos-hi que mirant darrere a mi em serveix per valorar-ho d'una diferent manera, potser que vosaltres. I no dic que no s'hagi de canviar. Dic que això està més bé que el franquisme, però és que podria ser molt i molt millor. Aleshores, fixeu-vos-hi, la república volia arribar, quan arriba la república i arriba en pau, hi ha unes eleccions, el rei se'n va i es proclama la república, que nosaltres sovint en diguem la república dels mestres. Per què? Us poso un exemple. La república dels mestres perquè tant en el govern de la Generalitat, que es va reinstaurar de nou, com el govern de l'Estat, molts dels càrrecs eren gent que procedia del món de l'educació. El primer alcalde republicà, hi ha algú de Girona? Bueno. I els que no sou de Girona, la plaça Miquel Santaló, sabeu on és? Que no? La plaça del Porro? I doncs? Veieu? La plaça del Porro, si quan hi aneu, ho mireu i diu plaça Miquel Santaló. Aquest senyor era alcalde de Girona, va ser el primer alcalde de la república. I aquest senyor era professor de la normal, l'escola allà on es preparaven els futurs mestres, el que ara és la facultat. Doncs aquest senyor, que era professor de la normal i era professor de geografia de la normal, va ser el primer alcalde republicà de Girona. El primer president de la Diputació de Girona, que era una altra institució política, va ser en Cassià Costal. Us sona el nom de Cassià Costal? Amb algú li sona? Hi ha una escola? Doncs aquest senyor era el director de la normal. Per tant, fixeu-vos-hi, el primer alcalde procedia de la normal, del camp de la formació de mestres. El primer president de la Diputació de la República, el director de la normal, per tant, del camp de la formació de mestres. La noia que l'abril del 31 va agafar la bandera de la República i la va posar en el balcó de l'Ajuntament de Girona era un estudiant de magisteri, més jove que vosaltres. Si això no és la República dels mestres, ja em direu què és. Per tant, nosaltres sovint, quan parlem de la república, parlem de la república dels mestres. Les situacions abans de la república, pel que fa referència a ensenyament, eren bastant dolentes. Hi havia uns nivells molt alts de desescolarització. No tots els nois i noies, no tots els nens i nenes anaven a escola. Hi havia molts de pobles que no tenien escola. Hi anaven nens, nenes n'hi anaven menys, perquè la visió en aquells moments de la societat era les dones no cal que estudiïn. Per acabar a casa a la cuina no cal que estudiïn. Aleshores arriba la república i diu o canviem el país i el fem més europeu, més democràtic, més just, més avançat, o això no té sortida. Aleshores, tant els governants de l'Estat espanyol com els governants de la república de la Generalitat comencen a invertir i invertir fort en educació. Què fan? Mireu, doncs, bàsicament, allò per fer-ne un resum, no?, i per fer una mica d'esquema, fan aquestes coses. Per un costat, la república és del 14 d'abril. El 29 d'abril, és a dir, al cap de 15 dies, el govern d'Espanya, el govern central, fa un decret de bilingüisme. A Catalunya, al País Basc, a Galícia, que no es parlava el castellà, que tenien una altra llengua de relació, aleshores el català, en el cas nostre, entra a l'escola. Fins aquell moment es produïa un fet que era totalment anormal. L'escola era en castellà i a casa parlaves en català, al carrer jugaves en català, tota la vida era en català, menys a l'escola que era en castellà, perquè el català estava prohibit, en Primo de Rivera l'havia prohibit. Aleshores la república, els governants republicans, que eren gent liberal, que eren gent culta, promulguen el decret de bilingüisme, que vol dir el català entrarà a l'escola. Però com que jo miro enrere i miro des d'aquí, veig, en aquest cas concret del català, que la situació és diferent d'ara. La d'ara és molt millor. Vosaltres tots deu haver fet l'escola en català. A l'escola republicana hi entra el català, però hi continua el castellà. Per tant, els mestres que fan? Un dia ho fan en català, un dia en castellà, o un matí en català i una tarda en castellà. Però el que jo destaco com a fet important és que el català hi entra, que és la nostra llengua. Per tant, això ja és un canvi de la monarquia amb la república. Ja queda clar que la república fa un esforç de fer una educació amb la llengua que parlen la gent i les famílies. Es fa una política de construccions escolars. A tot Espanya faltaven 27.000 escoles. Això vol dir 27.000 llocs que no hi havia educació. Aleshores comencen a fer un programa de diferent cada any 7.000 escoles per anar millorant, per anar ampliant. I comencen a fer-los. Comencen a fer moltes escoles. A Olot, hi ha algú d'Olot? La Malagrida, l'escola Malagrida, és feta d'aquell temps. Algú de Sant Jordi dels Valls? Neu Sant Jordi, és feta d'aquell temps. Els de l'Escala, és feta d'aquell temps. I la llista no l'acabaríem. A Girona, els gironins, n'hi ha dues d'escoles fetes d'aquell temps. La de davant de la plaça del Porro, al costat de la Clínica Girona, el Col·legi Verd, és feta d'aquell temps. I després la grossa i més emblemàtica, que és a la muntanya de Montjuïc, que era el barri pobre de Girona, era el barri dels treballadors, el barri de la prostitució. Aleshores, el govern, que en aquell moment era un govern d'esquerres, decideix que en el barri més pobre s'hi farà l'escola millor. I fan una escola, que és la que hi ara, però sense el pis de sobre. La calefacció d'aquella escola, estic parlant de l'any 31, que era una escola amb calefacció, encara funciona avui dia. És un detall. No hi haurà cap casa vostra, ni nostra, cap casa, que d'aquí 15 anys funcioni el que tenim ara, perquè la política capitalista d'aquest país i d'aquest món està previst que els radiadors s'espatllin aviat, les coses, perquè així es pot vendre més, la nevera no serveixi. La calefacció de l'escola de la República del 31 de Girona continua funcionant avui dia. I si no us agrada aquest exemple, us aneu a Roda de Ter, a tocar Vic, que, a més de la calefacció, l'escola que es va inaugurar l'any 31 tenia piscina. Piscina! Això sol vol dir quin model d'escola, quin model d'educació es volia. Després, quan arribarà el franquisme, tot això se'n va a l'aire. Per tant, fixeu-vos que hi ha coses que parlen per elles mateixes. Una bona escola, amb uns grans finestrals, que hi entrés el sol, que hi entrés la llum, perquè l'educació anava lligada, els ensenyaments anaven lligats amb la higiene. Aquells nens rapats que heu vist en les fotografies d'aquella època, les colònies que feien, que els nens anessin a mar i els hi toqués el sol i que creixessin més, tot això anava lligat. Però, esclar, què en farem? Què en farem de tenir uns bons edificis o nous edificis si hi ha el mateix pla de formació que hi havia? Aleshores, el que fa el govern espanyol és un canvi de pla d'estudis. I l'any 31 fa un nou pla d'estudis. Compareu-lo amb el vostre. Per això serveix la història. Compareu-lo amb el vostre. I encara vosaltres, el vostre, els companys vostres que hi van una mica més endavant també el podrien comparar. Durava 4 anys el pla de formació. Els 3 primers anys rebien ensenyaments intel·lectuals i el quart any era un any de pràctiques. Per tant, a primer, a segon i a tercer de carrera rebien ensenyaments que tenien tres, els podríem agrupar en 3 grans blocs. Un bloc era aquell que ajudava a pensar. Hi havia psicologia, hi havia filosofia, hi havia pedagogia, hi havia història, tot allò que t'ajudava a pensar, a obrir el cap, que perquè el cap el tenim aquí no per fer bonic, el tenim per pensar. Aleshores, tot això que t'ajudava a pensar. Després hi havia un segon bloc que eren l'estudi i l'aprenentatge d'aquelles assignatures que formaven el pla d'estudis dels nens i de les nenes de les escoles. Ciències naturals, matemàtiques, geometria, geografia, història. I després un tercer bloc que eren les didàctiques d'aquestes assignatures. No en farem res de que jo sàpiga molta geografia, de que jo sàpiga moltes matemàtiques, si després no sé ensenyar als nens i no els sé engrescar. M'explico? Fixeu-vos que són 3 nivells diferents. Un, assignatures de fer-te en el cap, de preguntar-te què faig jo aquí, per què serveix l'escola, quin país vull. Un segon era que jo sàpiga francès, que sàpiga ciències naturals, que sàpiga, jo què sé, l'esquelet humà, que sàpiga doncs, els rius d'Europa, no sé què. I un tercer que era de dir, bé, com ensenyo jo les matemàtiques en aquests, com els ensenyo la geografia. Aquest era el pla d'estudis. I el quart any era tot un any de pràctiques. Si vosaltres sortíeu amb 3 cursos i amb una certa formació i us passàveu tot un any amb una escola al costat d'un mestre i es havia acabat el discurs, allà anàveu aprenent i veient tot allò que havíeu après durant 3 anys, doncs com aquell mestre, que en principi era bo, doncs ho aplicava, ho feia servir. Cobrant. Sí, aquell any vosaltres treballàveu a l'escola cobrant. entre aquella que posa la bandera de la República i això, que esperem a tornar a proclamar la República. Aleshores, els que aprovaven les pràctiques tenien la plaça assegurada. Veieu que per què serveix la història? No us quedeu aquí quiets, que ja sabeu què us toca al sortir d'aquí. A veure, remoure'ns a tots d'una vegada, a veure si anem aconseguint algunes coses com aquestes. I després posen més mestres a les escoles. Les escoles tenien pocs mestres, i en comencen a fer més, i en comencen a formar. Això és el que fa el govern espanyol. I això ho fan a tota Espanya. Això passa a tota Espanya. Al costat d'això, fixeu-vos-hi, un text que a mi em sembla que és molt emblemàtic, de què volia, és el resum, per dir-ho d'alguna manera, del que volia la República a l'escola. Borrar la desigualdad más irritante, más injusta y más perturbadora que existe. La desigualdad ante la cultura. Per tant, la República volia que tothom, nens i nenes, tinguessin accés a la cultura. Tots. I en aquest cas concret era una cultura obligatòria, ensenyament obligatori per tothom. Nens i nenes junts a l'escola. Necesitamos una escuela primaria para todos. Enseñanza secundaria y universitaria no para los ricos, sino para los capaces, sean ricos o pobres. Això es podria tornar a posar a tots els que pintat les parets del país. Enseñanza secundaria y universitaria no para los ricos, sino para los capaces, sean ricos o pobres. Després podeu preguntar als governants d'aquest país on són els seus fills, que com que tenen calés, els envien doncs, a Estats Units, aquí i allà, i per tant, els d'aquí que es fotin. L'escola bona és la pública i per tothom, aquí obligatòria. I els que venen de fora també. Els nens que venen de fora també. Una cultura postescolar para los que no reciben la enseñanza superior y una preparación suficiente para todos los empleos de la agricultura, la industria y el comercio. Aquest és el resum, el que volia, diguéssim, el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat per fer un país diferent, per fer un país millor, per fer un país doncs, que ajudés a acostar-se als altres països d'Europa. Ja hi havia experiències, al tanto, no ens enganyem, ja hi havia experiències, hi havia escoles que ja feia temps que aplicaven Montessori, però hi havia experiències que eren minoritàries, i aquí és el moment que la República diu tots d'una vegada, la República en pau, posem-s'hi tots. Això és el que fa el govern espanyol. Ja sabeu que en aquell moment doncs, es crea la Generalitat, es recupera la Generalitat, el govern de Catalunya, i es discuteix l'Estatut. Es tanquen a Núria, al monestir de Núria, i allà elaboren els parlamentaris l'Estatut, que després s'aprova al Parlament de Catalunya i es porta cap a Madrid. El govern de la Generalitat i els parlamentaris en aquell moment demanaven que la Generalitat tingués les competències exclusives d'ensenyament. És a dir, a Catalunya qui mana l'ensenyament és la Generalitat i per tant serà el govern de la Generalitat que decidirà què s'ha de fer l'ensenyament. La història s'ha repetit. Això es discuteix, s'aprova aquí, se'n va a Madrid i per la carretera d'anar d'aquí a Madrid, entre anar i tornar, com que hi ha molts de revolts, es van perdent moltes coses. I finalment s'acaba aprovant un estatut, com després ha passat a la història més recent, doncs s'aprova un estatut que no diu el que vol el Parlament de Catalunya, sinó que diu el que en pactes i discussions i debats s'aprova a Madrid. I a Madrid què s'aprova? No s'aprova que la Generalitat tingui les competències exclusives en ensenyament, és a dir, que mani l'ensenyament, sinó que diu, l'article 50 diu, la Generalitat de Catalunya podrà crear les escoles que vulgui amb els diners de la seva hisenda. Per tant, fixeu-vos que posa dues dificultats. Podrà crear i amb els seus diners. I per tant, si vol crear i no té calés, tururut. És molt diferent de dir que la Generalitat de Catalunya serà la responsable de l'ensenyament a Catalunya. Aleshores, què fa la Generalitat? Doncs fa una cosa que a mi me sembla que és bona, que no crea escoles. Si arriba a crear escoles la Generalitat, hauríem tingut un país dividit. Catalunya, durant la República, hi hauria hagut les escoles de l'Estat i les escoles de la Generalitat. Ja hi som, enfrontats i barallats. Aleshores, la Generalitat calla, deixa fer, i aleshores a Catalunya hi ha les escoles que depenen de l'Estat, en català i tot el que vulguis, i la Generalitat fa una jugada, per mi, esplèndida, que crea una escola normal. Una escola normal és l'escola que ajuda, que prepara els mestres. Per tant, a Catalunya, durant la República, hi haurà l'Escola Normal de Girona, recordeu que he parlat d'en Sant Eloi, d'en Constal, que eren professors de la Normal, l'Escola Normal de Tarragona, la de Lleida i la de Barcelona. I a més, a Barcelona hi haurà una altra escola normal que dependrà de la Generalitat. O sigui, al setembre del 31, la Normal de la Generalitat comença a funcionar. I és una normal que ha de formar els mestres. I ha de formar els mestres amb el pla d'estudis que s'ha aprovat a Madrid, només faltaria. Però es fa aquesta normal sota el paraigua d'assaig pedagògic. És un centre que té la capacitat d'assaig pedagògic. Això què vol dir? Que ha de fer servir aquell pla d'estudis, però que té la llibertat de fer algunes coses especials. Fer algunes coses especials què vol dir? Que no ha de triar els professors fent oposicions, sinó que els pot triar a dit. I aleshores el govern de la Generalitat va buscar els millors professors allà on sembla que són. I crida en Sant Eloi, que era el professor i alcalde de Girona, diu tu a Barcelona ensenyar geografia a la normal de la Generalitat. Crida en Sant Eloi i li diu tu a Barcelona a dirigir la normal de la Generalitat. Crida en Joan Comas, que estava a Alemanya, i diu tu cap aquí a fer ensenyar a la Generalitat. I fan un claustre de professors que era el milloret d'aquest país. I ensenyen d'una manera diferent. Ensenyen amb un estil diferent. Una d'aquestes alumnes, que fa un any que va morir, que jo he tingut la sort d'entrevistar-la, m'explicava, diu, nosaltres teníem 16 anys. Fèiem primer estudiant a la normal de la Generalitat. I ens ve el director i ens diu, demà vindran uns professors francesos a visitar la normal. Per tant, fixeu-vos-hi el primer indicador. Aquesta escola la visitaven gent de França, de la mateixa manera que des d'aquí anaven a veure experiències bones a fora, de fora venien a veure experiències bones aquí. Diu. I vosaltres, que fèieu francès, tenien 16 anys, eren els professors que feien francès, acompanyareu en aquests professors francesos que venen, els ensenyareu la normal i els ensenyareu Barcelona. Imagineu-se, diu, els nervis que passàvem eren horrorosos, diu, però creixíem, humanament creixíem, perquè ens feien responsables d'alguna cosa i per tant això ens ajudava i amb el pas del temps després hem vist que això era bo. L'ajudant de les classes de francès era un professor que després va ser un gran historiador que es deia Pierre Vilar. No sé si algú de vosaltres us sona aquest nom. Per tant, fixeu-vos-hi que crea una escola normal sota el paraigua d'assaig pedagògic i que fa una normal boníssima. Aquesta normal funcionarà fins al 38. Després crea tres instituts d'escola, fixeu-vos-hi que la paraula ja diu institut i escola, que era una experiència nova per lligar l'ensenyament que es feia en l'ensenyament obligatori amb els instituts. Per tant, no era tal com ho heu fet vosaltres, els vostres instituts, sinó que era una experiència de tipus diferent, molt nova i molt renovadora. I després recupera les escoles d'estiu. Les escoles d'estiu, que ja s'havien fet abans, s'havien fet durant la Mancomunitat i abans s'havien fet a Girona, doncs era una experiència nova que només es feia als Estats Units i que l'apliquen aquí. Que era una experiència que consistia en el següent. A l'estiu, a Barcelona, qui volia, es reunia voluntàriament durant 15 dies o 3 setmanes a Barcelona i allà discutien i aprenien d'educació i feien intercanvi. El mestre de Palamós, que havia fet una experiència molt interessant d'escola activa, d'escola renovadora, ho explicaven els seus companys. El de Viella, per exemple, que havia fet una experiència nova ensenyar música, ho explicava als seus companys. Un altre que havia experimentat amb matemàtiques, és a dir, era un intercanvi esplèndid d'experiències que es feien. Per tant, fixeu-vos-hi, tenies una formació inicial bona, millor, nova, i al costat d'això una formació permanent, perquè quedava molt clar que no en tenies prou amb el que t'ensenyaven els 4 cursos de carrera, sinó que podies aprendre. I per això, que això es feia a Barcelona, els mestres de Girona, d'Olot, de Figueres, d'altres poblacions, hi anaven i tenien ajudes, tenien beques. L'Ajuntament, la Diputació, diferents associacions donaven calés perquè la gent hi pogués anar-hi. I et passaves 3 setmanes a Barcelona intercanviant i alguns també festejaven. Sí, home, també va haver-hi matrimonis d'aquests que es varen fer allà, que es varen conèixer, matrimonis pedagògics. Per resumir-ho d'alguna manera, el que fan entre l'Estat i la Generalitat seria el següent. Volen i treballen per fer una escola de qualitat. Una escola bona. Una escola millor. Nens i nenes junts. Vosaltres deveu haver anat a la vostra escola, nens i nenes junts. Si passeu per aquests pobles de Déu, les escoles antigues tenen una porta per entrada de les nenes i una porta per entrada dels nens. Perquè en aquell moment anava així, abans de la República, i durant el franquisme va tornar a anar així. Perquè sembla ser que és perillosíssim que nens i nenes vagin junts a l'escola. Per això pel carrer també hi ha una cera pels nens, una cera per les nenes. I a les cases també els nens entraven per una porta i les nenes per una altra. L'escola, tots, de la mateixa manera que la societat, nens i nenes van junts, a l'escola nens i nenes han d'anar junts. Va costar sangre, sudor i làgrimes, per fer servir una expressió d'aquella època, perquè els sectors conservadors no volien això de cap manera. No volien això de cap manera. I no només nens i nenes junts, sinó que el tipus d'ensenyament també es feia el mateix. S'intentava fer el mateix. Perquè, és clar, si nens i nenes van junts, però als nens se'ls ensenya una cosa i a les nenes se'ls ensenya una altra, malament rai. Jo no sé vosaltres, però jo, a la meva vida, que he fet molts dictats quan era petit i anava a l'escola, sempre feia un dictat que més o menys anava dient això. Juan juega a pelota y la María está en la cocina. Un dictat que digués la María juega a pelota y Juan está en la cocina no l'he vist mai. Per tant, fent un dictat que sembla que és una tonteria, amb el dictat ja et van inculcant uns determinats valors. Nosaltres tenim dret a fer el que ens doni a gust i la gana i elles a la cuina. I en aquest moment encara hi ha gent que pensa que això és el que s'ha de fer. La història ens ajuda a mirar enrere, però no somiem que encara hi ha gent que ens ajuda. Mireu la tele, mireu la violència de gènere, mireu tot el que està passant, que és fruit d'alguna determinada educació. Per tant, coeducació científica. Hi ha unes fotografies precioses, us poso l'exemple, no? Una fotografia preciosa, gràcies, de Santa Maria d'Oló, a tocar Vic, que hi ha l'escola, i la fotografia, l'escola és preciosa perquè es veu una biblioteca, al costat es veu una peixera, al costat es veu un banc de fuster, i al costat es veu uns nens que estan fent servir una impremta. És de l'any 1934. Una escola petita, d'un poble molt i molt petit. Un dels nens es cuidava de la biblioteca, d'uns llibres que els enviava la Generalitat i els enviava el govern de Madrid. Per tant, hi havia un nen o una nena responsable de la biblioteca. Aleshores, els seus companys havien d'anar a l'escola i si volien un llibre, en Joan o la Maria els hi deixava, torna'l d'aquí 15 dies, però hi havia un nen que era responsable d'una cosa. Hi havia una peixera, en aquella peixera hi posaven el que sortien, perquè l'ensenyament de les ciències no el feien a casa, no el feien a l'escola tancats a dintre l'aula, o el feien amb uns powerpoints, sinó que el feien sortint a fora, en el bosc, i els nens anant a bosc aprenien que hi ha uns arbres que perden la fulla, uns arbres que no la perden, si miraven la lluna a la nit, doncs veien que hi havia la lluna que creixia, que decreixia, si veien amb un arbre doncs, que hi veien que hi havia humitat o que hi havia molsa, sabien on era el nord. Si després el mestre els agafava de Viella i els portava a veure a l'aeroport del Prat, se'n recordaven tota la vida. Això era una escola activa, això era una escola que trencava les parets de l'aula i que sortien. Ho dic perquè quan vosaltres feu això a l'escola, que això és ensenyament científic i és ensenyament actiu, doncs no us penseu que sou els grans inventors, continueu la feina aquella amb una situació diferent. L'escola de Darnius, hi ha una fotografia preciosa que es va estrenar l'any 32, es veu el pati i a darrere el pati hi ha l'hort. Tenien un hort i per tant les patates i la ceba ho aprenien no pas amb un dibuix d'un llibre, sinó que ho aprenien veient allà i aquelles eren les seves patates i la seva ceba i per tant aquella era la seva escola. Explico. Això és una manera de fer escola, no aquella per a mañana la lección tal. I això és el que feien els mestres de la República. Aprenien descobrint les coses. Catalana, gratuïta i obligatòria. Aquests dies jo m'he entretingut, per posar-me així de mala llet, en els diaris, que ara hi ha les matrícules i les campanyes de l'escola oberta, de les portes obertes i tot això, i en els diaris anaven sortint grans pàgines de propaganda de les escoles privades, de totes, ensenyament humanista, ensenyament personalitzat, en fi, meravelles. Jo llegia allò i meravelles. I sempre tota la propaganda aquesta i buscava una nota sota que no l'he trobat enlloc, el preu. Escola obligatòria per tothom, gratuïta. Aquests no és gratuïta, serà tan humanista com vulguis, però qui aniran allà? Els quatre rics que no han passat la crisi, que sembla ser que som gairebé tots, segons diuen Rajoy. O nois, això va d'una manera diferent. Amb metodologies actives, per tant, ensenyament aprenentatge de... Així és, no era confessional. Això va ser el primer que va demanar la República. Les escoles, l'ensenyament de la religió catòlica era obligatòria. Aleshores arriba la República i el primer decret que fa és passar l'ensenyament de la religió obligatori a voluntari. Al cap d'un temps ja no el passa a voluntari, sinó que el prohibeix, no el deixa fer a l'escola. Diu, l'ensenyament religió s'ha de fer a casa i a l'església, però no a l'escola. En canvi, a l'escola s'ha de fer ensenyament cívic. Mireu en verd què diu. Llegiu aquest desgraciat d'en Berg que diu. Esclar, per això ens serveix la història. Aleshores, vull dir, l'ensenyament s'ha de fer fora. Els llibres de la República, hi ha llibres de la República, que hi ha un dibuix amb un que es veuen dos senyors que estan llegint dos diaris. Un llegeix el diari d'esquerres i l'altre un diari de dretes. I al peu del dibuix diu, aquests senyors no pensen igual, punt, s'han de respectar, punt. Això és un país democràtic. Mireu quins programes de televisió es respecten el que no pensa com ell. Per tant, potser hem de veure si anem avançant democràticament o anem regulant. Una democràcia activa de participació, dels nens discutien, l'escola era seva, es feien assemblees, etc, etc. Per tant, es tractava de passar de súbdits a ciutadans, per fer un joc de paraules. El súbdit és aquell que està sota i que obeeix el que diuen els ciutadans, aquell que se sent la ciutat seva i que qui participa directament. Aquest seria una mica el model d'escola. Aquesta història a Catalunya acaba, es trenca d'una manera violenta. A la Guerra Civil s'aixequen uns militars que ja estaven confabulant contra la República des de l'any 31 i s'aixequen, la seva idea era fer un cop d'estat molt fort, dur i violent i ràpid. Ho han explicat. Ells volien fer un cop d'estat, conquerir Madrid de seguida i s'acabava la República, instauràvem jo què sé què instauràvem. Però anava així. O sigui, era un aixecament rebel contra un govern legalment constituït, i això ho hem de tenir-ho clar. La República la varen votar, i tant és així que, per exemple, el 31 guanyen les esquerres, els sectors renovadors, i el 33 perden i guanyen les dretes, i el 36 tornen a guanyar les esquerres. Ara, en aquest moment, quan hi hagi les eleccions, vés a saber què passarà. A mi no se m'ha acudit mai que si jo vaig a votar i no surt l'alcalde que jo vull, vaig allà i li fotut una perdigonada. Oh, va ser això. Es van aixecar contra un govern legalment constituït. Hi ha un article en els diaris que deia a la cabeza. A la cabeza vol dir un tret en els mestres, que eren els responsables de que els nens i nenes aprenguessin coses, fossin crítics, pensessin pel seu compte. Si els que s'aixequen, els militars que s'aixequen, ajudats per falangistes i altres sectors, a la cabeza, o sigui, els responsables de tots els mals de la República, segons aquests rebels, eren els mestres. S'aixequen i a Catalunya perden. A d'altres llocs, a Pamplona, ja us deia, i a d'altres llocs guanyen, i per tant, en alguns llocs comença la dictadura, i en el cas concret de Catalunya comença una revolució que durarà 3 anys, que s'acabarà doncs, el gener del 39. Amb morts, assassinats i gent que comença a marxar. Tingueu present una cosa, nosaltres juguem amb un avantatge, que és que tenim, aquí, quan sortiu d'aquí, si mireu el Canigol, tenim a 60 quilòmetres, i per tant tenim la frontera a 60 quilòmetres. Si jo veig que van molt mal dades, començaré a caminar, ja sé per on haig de sortir. Si sóc a Valladolid, no tinc escapatòria, perquè no tinc frontera. I si sóc a Múrcia, tinc el mar, però tampoc tinc escapatòria. Ho dic perquè, en aquest sentit, el fet de que la gent treballés a Catalunya va permetre i ajudar que molta gent se'n anés. Primer, gent de dretes, gent d'ordre que s'escapaven per aquí, i el 39, molta altra gent, i entre aquests molta mestres, que ja us en parlaré en el seu moment. Comencen morts, assassinats, i comença la Guerra Civil, que és la bestiesa més grossa que pot passar en un país. Una guerra és una bestiesa, i tot això que estem veient a la televisió és una bestiesa. I hauria de fer caure la cara de vergonya a les Nacions Unides i a tots els governants que s'omplen la boca de coses i no fan absolutament res. Al contrari, continuen venent armes. I mireu els pressupostos espanyols, que són secrets, però que també se saben, de les armes que estan venent. Després, a la taula de reunions polítiques, diran el que diguin. Però continuaran venent armes per matar. Però és que una guerra civil és pitjor. Una guerra civil és pitjor perquè no és dels americans contra els alemanys, sinó que una guerra civil vol dir d'un germà contra un altre i d'una família contra un altre al mateix poble. Jo sóc de l'Escala. A l'Escala hi havia dos germans mestres. Un mestre, un d'aquests germans, té una plaça dedicada a Tolosa de Llenguadoc, a França, perquè se'n va anar a l'exili. L'altre germà va ser el director de fa l'any de la Seguretat Social Espanyola. Quan es va morir la seva mare a l'Escala, es varen trobar els germans per anar a l'enterrament i no es varen dir res. Això és una guerra civil. I si grateu, els vostres avis, els besavis, us poden explicar misèries dels vostres pobles. Perquè, és clar, ha arribat l'hora. Aquell m'ha fet un favor que no, ara me'l pagarà. Això és una guerra civil. I una guerra civil en el camp de l'escola, què comporta? Doncs comporta moltes coses. Alguns mestres deixen l'escola i se'n van al front a salvar la república. Algunes mestres marxaran a fer d'enfermeres al front. Mentrestant, les escoles són bombardejades. Hi ha algú de Roses? No són els de Roses. A Roses, doncs, van bombardejar i van destrossar el Canàries. El Canàries, que era un vaixell, diguéssim, dels franquistes, entra en el port, al golf de Roses i de l'Escala, ja el coneixeu. Doncs es posa allà, arriba amb la bandera republicana aixecada, un cop és al mig del golf, baixa la bandera republicana, puja la bandera franquista, posa els canons cap a Roses, que era un port, i comença a bombardejar. I es carrega una escola que feia 15 dies que l'havien inaugurada. Amb morts, evidentment. Amb morts. I a l'Escala, que cada dia sortien a veure els avions italians quan anaven a bombardejar Roses, un dia surten i els avions italians es carreguen a l'Escala. 15 morts. Una dona amb bastat, una criatura de 3 anys. I això s'ha d'explicar. Perquè durant 40 anys els que han guanyat la guerra no ho expliquen això, perquè això ho varen fer ells. Heu vist mai una pel·lícula feta pels americans que guanyin els indis? La història s'explica des del poder. I per tant, jo explicaré la meva història, si tinc el poder. I això no ha d'anar així. A l'escola s'ha d'ensenyar a fer en el cap i que la gent tingui criteri i tingui arguments per defensar el que vulgui, però no amb les escopetes. I comencen a arribar refugiats. Comencen a arribar nens i nenes petits d'altres pobles que hi havia guerra i, per tant, per salvar-se, els porten cap a Catalunya. A Arbúcies hi va haver una colònia que va durar 3 anys. A Tarragona hi havia colònies de nens i nenes, a Colera hi havia una casa que era un centre de colònies, venen nens d'altres llocs. El que representa marxar de casa seva i, entre altres coses, en aquí arribar a un lloc que a l'escola es parlava una llengua que no era la seva. Només ho dic per posar exemples d'una situació que ja no és normal. La situació de guerra, els nens explicaven i molts se'n recorden encara com a l'escola el mestre, moltes vegades l'escola la feia en el bosc i s'anaven al bosc perquè hi havia bombardejaments. I les coses que els mestres ensenyaven als nens era posar-se un llapis aquí perquè la boca quedés oberta i per tant si hi havia bombardejaments no trenquessin els tímpans. I això se'n recorden. I cada dia, possiblement, segons per allà on vingueu a Girona, passeu per davant d'allà on hi ha un refugi. Quan sortiu a la plaça de Catalunya i us enfileu per anar amb cotxe cap aquí dalt, en el jardí de la infància, allà sota hi ha un refugi. Un refugi dels nens i de les nenes i de la gent gran de la guerra. I en els vostres pobles de Roses hi ha un refugi, a Palamós hi ha un refugi, i tot això s'hauria de remarcar perquè no perdéssim la memòria. No fos cas que tan imbècils que som hi tornéssim. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Aquests són els que varen guanyar. El general Mola, a Pamplona, va dir això. Varen guanyar i aleshores això, esclar, això se sap perquè hem fet treball d'arxiu, de maroteques, de diaris, però esclar, ells això durant el franquisme no ens ho varen pas explicar. Qualquiera que sea abierto o secretamente defensor del Frente Popular, que era la coalició que va guanyar el febrer del 36 les eleccions, debe ser fusilado. Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. I això va dir Pamplona. Si no us agrada el que va dir Pamplona, mireu què varen dir a Sevilla. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a estos idiotas congéneres de hazaña. Hazaña del presidente. Por esto faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen a uno de estos sujetos lo callen de un tiro, o me lo traigan a mí que yo se lo pegaré. Y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello. Les sacaré de debajo de la tierra si hace falta y si están muertos los volveré a matar. Aquests són els que varen guanyar. I alguns fills i nets d'aquests són en el Parlament. Va sortir un dia que va dir que se jodan. Veieu per què ens estremeix la història? S'incauten edificis, estic parlant de la guerra ja, s'incauten, els maristes marxen, les monges, totes les congregacions religioses marxen, els edificis es queden i aleshores en molts edificis d'aquests si porten escoles, en d'altres llocs l'edifici es convertirà en un hospital, en un magatzem, però és a dir, és una situació anòmala, que ja no és normal. Aquella escola bonica que jo es pintava durant la guerra ja no funciona d'aquesta manera, funciona d'una manera anòmala. La coeducació s'implanta per decret a tothom, es crea el SENU, que és el Consell de l'Escola Nova Unificada, que es fa un nou pla d'estudis, un nou pla d'estudis en una situació de guerra, que si s'hagués pogut aplicar en situació de pau era el millor projecte que ha tingut aquest país sobre educació, i comencen això a arribar refugiats, mestres al front, tot això que us explicava. Però hi ha una voluntat política de continuar ensenyant a tothom. A Girona teniu el refugi, que us acabo d'explicar. Si pugeu una mica amunt, hi ha l'institut. Hi ha un institut allà. Doncs en aquell institut, allà, la primera pedra d'aquell institut es va posar el juliol del 1938. El juliol del 1938 molts militars ja veien que Catalunya i que la república estava perduda. Doncs el govern de Catalunya encara té allò, la valentia de posar la primera pedra d'un lloc que diu que ha de ser un palau de cultura, un palau per fer gent demòcrata. O sigui, la república vol cultura fins a l'últim moment. Fan biblioteques al front, hi ha uns autobusos que se'n diuen el bibliobús, que porta llibres i van al front, perquè els soldats, mentre no hi hagi guerra, les situacions que estaven allò a les trinxeres sense guerra, doncs poguessin aprendre, poguessin llegir. Hi ha una col·lecció de llibres preciosos que corre per aquest país, que són allò llibres que editava la Generalitat, de poesies, de textos, pels seus soldats que eren al front. I els mestres, molts mestres es converteixen en milicians de la cultura. És a dir, no són mestres que vagin amb escopetes, sinó que són mestres i com que tenen cultura i saben llegir, se'n van al front i ajuden a molts de nois i noies que eren analfabets o que tenien poca cultura, doncs a escriure, a aprendre i a pensar. I això són el que se'n diuen els milicians de la cultura. L'1 d'abril de 39 això acaba tan malament, és el dia de la victòria. En Franco diu que la guerra ha terminat, però és que la campanya continua, la campanya militar va continuar. Una cosa és que acabi la guerra oficialment i l'altra és que continuï havent gent assassinada, gent afusellada. Aneu al Camp de la Bota, a Barcelona, i allà hi trobareu la placa de tots els morts. A Girona, per exemple, a l'Eglésia del Carme, a totes les eglésies ja sabeu que hi ha el llibre de batejos, el llibre de casaments i el llibre de defuncions. Aleshores, a l'Eglésia del Carme hi ha el llibre de batejos, el llibre de casaments, el llibre de funcions, i després hi ha el llibre especial que hi ha 567 fitxes de persones que moren a les 5 del matí d'un atac de cor. Són els afusellats en el cementiri. Per tant, la guerra ha terminat, potser sí, però això dura fins al 1947. Assassinats, amb judicis que no són judicis. Són judicis sumaríssims, que per tant, el judici d'en Companys el sabeu tots, però és que no és el judici d'en Companys, és el judici de molta gent dels vostres pobles. 547 assassinats, sense cap possibilitat de defensa, i posaven un militar que fes d'advocat defensor i en una hora feien 6 judicis. Estats Units va pel mateix camí. Heu vist això ara d'un senyor que ha sortit, que ha estat 30 anys en el corredor de la mort? 30 anys en el corredor de la mort i finalment el jutge ha decidit que el judici que li van fer era fals. Estats Units, que és el model de la democràcia. I com aquest, els que vulgueu, Estats Units, feu la llista. Guanyen els rebels, els que s'havien aixecat contra la república, s'inicia la dictadura i passa una cosa que és sensacional, que és la justícia al revés. O sigui, els rebels que manen acusen en els demòcrates de rebels perquè no havien defensat l'aixecament militar. O sigui, jo sóc demòcrata, defenso la democràcia, i quan guanyen els que s'han aixecat contra la democràcia m'acusen a mi de no haver defensat el seu aixecament. Però què és això? Fixeu-vos que és la història al revés, amb judicis sumaríssims, és una època negríssima, de morts, de morts i de morts. Hi ha un trencament volgut, aleshores comença la dictadura i, per dir-ho d'alguna manera, els nous governants trenquen, però trenquen radicalment. Trencar vol dir agafar això i fer així, trencar radicalment amb el model de l'escola i el model del país republicà. Comencen a marxar a l'exili. Se'n van per aquí. Saltem a l'altra banda, que venen, la sensació que tenia i l'informe que arribava és que venen els moros, que era la guàrdia que en Franco havia tret des de l'Àfrica, que els portava aquí. Després d'aquests, els moros, si voleu, en parlarem, perquè han sigut els més putejats de tota la història. Encara hi ha gent que va entrar amb l'exèrcit franquista i espera que en Franco, que el govern li donés el que en Franco els havia promès, de diners i així. Però arriben i la gent té por, anem-se'n, i passen a l'altra banda a veure venir, a veure què passa, si a mi em venen perseguint, em venen apretant, i sé que van matant, que van violant, jo salto a l'altra banda, ja veurem què passa. Aleshores se'n van. De mestres que treballaven a Catalunya que se'n van, més d'un 11%. Agafeu un 11% dels que som aquí i traguem-los. Veureu el forat que queda. Més d'un 11%. Marxen bàsicament tots aquells que, els líders, els que defensaven Montessori, els que practicaven les tècniques Freinet, els que defensaven un ensenyament actiu, un ensenyament responsable, mestres nacionalistes, mestres republicans, els líders, diguéssim, marxen. I s'inicia una depuració. Aleshores, quan arriben les tropes franquistes, a totes les capitals de província es fa una taula com aquesta i s'hi posen 5 persones, i aquí hi han de venir-hi, en el cas nostre, els mestres, però en una altra taula hi aniran els advocats, en una altra taula hi aniran els metges, en una altra taula hi aniran els treballadors de l'Ajuntament. En la comissió de depuració dels mestres, la taula la presideix el director de l'institut, l'inspector en cap, el que mana, diguéssim, ensenyament, amb un altre inspector, i dues persones de reconegut prestigi, és a dir, dos falangistes, que era el govern, diguéssim, franquista. Tots els mestres s'han de presentar, els que no han marxat, s'han de presentar, jo sóc aquest, jo sóc aquesta. I la comissió els diu si poden continuar treballant o si no poden continuar treballant, o si poden continuar treballant i quin càstig. Veieu la situació? En tenim un 11% a fora, Aleshores, el 90% que queda venen aquí, es presenten, uns quants els fan fora. I els que es queden, doncs, els impliquen el següent tipus de càstigs. El càstig més gros és, sempre, d'entrada, tots, sempre amb una població més petita a la que estàs ensenyant, sempre amb una població més petita, per un període de temps d'1 a 5 anys. Sempre això. Aleshores, el càstig més gros és fora de Catalunya i no a una província veïna. Per tant, ni a Castelló de la Plana, res. A León, a Burgos, sempre amb una població més petita i per un període d'1 a 5 anys. I el sou, clar, la meitat. Situeu-vos ara. Tu ets jove, estàs casat i tens dues mainades. I et diuen que te n'has d'anar d'aquí i no sé on. I quan veus el panorama dius, saps què, jo plego i me'n vaig. Ja em guanyaré la vida d'una altra manera. I per tant, ets tu que te'n vas i no són ells que et fan fora. Les estadístiques enganyen, perquè jo em puc fotre un pollastre i som dos que mengem, resulta que un no en menja i l'altre en menja, estadísticament anem menjant mig cada un. Aleshores, aquest és el càstig més gros. El càstig ja no tan gros és a dintre de Catalunya, sempre una població més petita i fora de la teva província. Per tant, tu ets mestre de Barcelona i agafen i et posen el 1940 a Viella, que no hi havia el túnel. Imagineu-vos com hi arribes. I el càstig menys petit, no tan fort, ja diguéssim, era a dintre de la teva província. La mestra del Bons, alguns esteu situats a tocar l'escala, petitet, però bonic, amb una punta de tramuntana, hi ha dies que es deixa anar la tramuntana, però en fi, ja ho arreglarem, això. Doncs el seu marit era comunista, salta, s'escapa i aleshores, com que no el poden enganxar amb ell, van a parella. I l'agafen i la castiguen del Bons i la porten a Beget. Jo no sé si heu estat a Beget, i si sabeu on és, has passat Camprodon. És bonic, Beget, eh? És molt maco. Hi ha una església romànica, en fi, una preciositat. La carretera de Beget és feta de l'any 1960, sense aigua, sense llum, sense telèfon. Aquesta dona no va aguantant allà, un dia es va posar les espardenyes, muntanya amunt, passa el bosc i quan arriba a dalt és la frontera. Salta a la banda francesa, que és la manera, i de França salta i se'n va a l'Argentina. I al cap de 15 anys, a través de la Creu Roja Internacional, troben el seu home. Argelaguer, que és aquí passat Besalú, doncs el mestre el varen denunciar, perquè en aquesta comissió que existia, tu hi podies anar-hi a denunciar sense haver-ho de demostrar. En aquest senyor, en aquest desgraciat d'Argelaguer, el varen denunciar de què no anava a missa els diumenges. Durant la república, que era una república laica, fot-hi el que vulgui, aquest senyor no va a missa els diumenges. I ell contesta i diu, és veritat que no vaig a missa Argelaguer, perquè jo el dissabte, quan s'acaben les classes, agafo la teissa, me'n vaig a Girona, aquí tinc la xicota, i el diumenge anem a missa a la parròquia del Mercadal. I aquí porto un paper del senyor rector de la parròquia del Mercadal que diu que nosaltres anem a missa. Aquest senyor ha rebut l'Humanitat, que era un diari comunista, i porta una nota del carter del poble, diu, mai he repartit aquesta revista en el poble, per tant, aquest senyor no l'ha rebuda. Doncs, tot i aquestes justificacions, aquest senyor és castigat. A una població més petita el varen destinar a Falgàs, a sobre Falgàs, que ara algú potser hi ha estat, que hi ha una casa de colònies, la Corominola, que és preciosa, tan bonica com vulguis, però la carretera és dels anys 60, també. I ell explicava que per allà, en la casa del mestre, allà on vivia, veia passar la guerrilla i els maquis que anaven a fer saltar el que ara hauríem de fer tots amb la mat, aquelles torres elèctriques. Per tant, imagineu-se quin col·lectiu de mestres queda. Els bons a fora, d'aquests que passen per aquí i són castigats, un 30% és castigat. Per tant, ja us podeu imaginar quin col·lectiu queda. Espantats, callant, muts, resignats, que només els hi parlaven de sacrifici, i es castiguen no només les persones, sinó les biblioteques de l'escola, els llibres de la Montessori, tots els llibres en català, els llibres de Rousseau, tot això ha de desaparèixer, perquè són lectures prohibides, lectures pernicioses que enverenen el cap de la gent. I després et queda la por dintre. Mireu, la meva mare era mestra. Quan ens va tenir nosaltres, va plegar. Ell era mestre i ensenyava, i l'any 42 va quedar embarassada de mi, i la directora de l'escola li va dir que feia molt mal efecte que una dona amb panxa fes classe. La mare li va dir si es pensava que els nens venien de París, però va plegar. Aleshores, quan ens va tenir a tots acomboiats, els germans, va tornar a fer classe i la van destinar a Bordils. Estic parlant de cap als anys 70, eh? Esclar, imagina't, el primer dia que torna, els fills, mare, mare, què, com ha anat? Diu, he anat a Bordils, m'han donat els petits i els he fet Montessori però sense dir-ho. La mare era de la República, havia après Montessori, havia après que Montessori pels nanos petits era la millor tècnica, la millor manera d'educar-los. Als anys 70, cap als anys 70, els he fet Montessori però sense dir-ho. Encara li quedava dintre la por de que no parléssim de Montessori perquè, esclar, a partir dels anys 40 la Montessori era una bruixa, per dir d'alguna manera. Jo escrivia a casa, què fas, noi? Estic escrivint sobre el franquisme, mare, vigila, nen, vigila, em anava dient. Jo anava escrivint, no pateixi, mare, estic fent documents. quan vaig fer el llibre i el vaig llegir, diu, escolta, noi, jo sabia més coses. Però la por que tenia i la resignació, vull dir, imagineu-se com devia quedar la gent, no? A los otros, espera't, quan s'acaba la guerra i els franquistes van entrar en els pobles grans, què es fa? Al cap de 2 o 3 dies es fa una desfilada. A Olot, a Palamós, a Banyoles, a la Bisbal, a Girona, es va a la plaça Catalunya, o allà on sigui, es fa una desfilada de les tropes per ensenyar doncs, la nova pedagogia, i es fa una missa, i quan s'acaba la missa no hi ha sermó, sinó que hi ha un discurs del militar. Hi ha algú d'Olot? Tota sola? Algú més? Bueno, i els que aneu per la festa major, Olot, ja sabeu un test, no? Doncs en el passeig d'Olot, en el passeig d'Olot, el militar els hi diu això. A los otros, a los del hecho diferencial, nuestra notificación que han sido vencidos por la fuerza de las armas y que si no quieren ser hermanos de los otros españoles, les impondremos la ley del vencedor. Porque nosotros, los combatientes, al terminar la guerra en Cataluña, damos por terminados y para siempre los hechos diferenciales. Això es va dir el 39. Si escoltes del Parlament, no amb les paraules aquestes, però altra literalera algunes vegades, o sigui, encara hi ha gent d'aquesta. Però que queda clar que hi ha un trencament total. Año de la victoria. Después de 3 años... Això ho diu el mestre de Salt, que el setembre del 1939 se'n va i deixa escrit en el diari de Salt, de la població, aquest text. Aquest és un d'aquells dos germans que us deia jo de l'escala. Aquest és el que es va quedar, el falangista. Después de 3 años justos de dominio rojo, la escuela puede empezar el curso al amparo del generalísimo Franco, caudillo de España, que con sus ejércitos gloriosos ha redimido palmo a palmo el terreno de nuestra patria. Salt, nombre de fuerte prestigio por los innumerables asesinatos cometidos por sus hombres, experimentará, gracias al esfuerzo de los hombres de la Nueva España, un cambio radical de vida. El nombre de Dios presidirá ya para siempre estas escuelas. Y tú, maestro, que me sucedes, recuerda que España espera de tu abnegado sacerdocio la regeneración de estos niños, su educación esmerada y su acercamiento hacia el Todopoderoso, con su corazón rebosante de amor hacia él y al prójimo. Si cumples con tu deber, Dios te lo premia y si no, te lo demande. Carlos Martí Bofill. Viva Cristo Rey, viva España. Apa, va. ¿Veieu el canvi? Que és un canvi radical, Jo dic que, aleshores, amb el franquisme, veient el que hem vist de la República, comença l'escola del no. No a tot el que havia fet la República. No al català, i això és un text de la llei que publiquen. Todo libro que esté escrito total o parcialmente en lengua que no sea la española, precisamente, debe ser retirado de l'escola. El rei, l'avi, aquest, el que va plegar, aquest que surt al Polònia cada dijous, doncs, quan va venir aquí, un dia va dir que el català no havia sigut perseguit. Home, els seus assessors viuen a la lluna. El català és perseguit i s'ha de marxar. Per tant, jo interpreto, sabent tot això, que quan als anys 50, a finals dels 40, a l'escola, la mestra ensenyava en Joan Petit com balla, o ensenyava la lluna a la pruna, era l'única manera possible que tenien en aquells nens de que sabessin que aquí teníem una altra llengua, una altra cultura, tot i que l'escola es fes tot en castellà. I a les escoles petites, amb algunes escoles petites, el castellà va tardar a entrar-hi. L'any 49, al cap de 10 anys de franquisme, a l'escola de Sant Miquel de Camp Major, a Radera Banyoles, la mestra visita l'escola i en el llibre de visites hi deixa escrit que no s'ha pogut entendre amb les nenes que només parlen català. Però Girona no, Barcelona tampoc, la Bisbal tampoc. Això és una excepció. A mi el que queda clar és demostrar que sí, que anaven... Tot i que hi ha excepcions. L'altre dia m'explicaven, bueno, jo vaig comprovar-ho, els pastorets que es fan a molts de pobles, a Torelló, en el poble de Torelló, els pastorets a començaments dels anys 50 es feien en català i el dimoni parlava en castellà. No al català, no a la coeducació. Fixeu-vos-hi l'argument, fixeu-vos-hi quin argument més esplèndid per el Estado, por razones de orden moral y de eficacia pedagógica, prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la educación primaria. Jo les d'ordre moral les entenc, perquè, per exemple, en aquell moment, les mestres estava prohibit que durant el curs ensenyessin el colze, havien d'anar amb un vestit que no podies ensenyar el colze, havien d'anar amb mitges, no hi havia pantalons en aquell moment, encara havien d'anar amb mitges i tapades com jo vaig fins aquí. A Girona, per exemple, en aquells moments, en tot Girona hi havia una piscina pública, amb un horari per homes i un horari per dones. La Guàrdia Civil tenia ordres de vigilar a l'estiu les platges, perquè ja començaven a arribar turistes. I la Guàrdia Civil hi anava, jo no sé si a vigilar o a mirar, però hi anava. És que no té res a veure amb el vostre. Però esclar, a mi que em digui per on d'eficàcia pedagògica que l'ensenyament ha d'anar separant nens i nenes, això només ho defensen els de l'Opus. Llevat alguns casos a Amèrica, que ara també ho faran amb blancs i negres, amb coixos i no coixos. Esclar, això és perillosíssim, això. I aleshores, esclar, un ensenya una formació peculiar de nens i nenes, la formació peculiar vol dir que les nenes a casa, la cocina i els nens a jugar a la pelota. Mireu, com que deveu pensar que jo vaig zumbat, no és veritat. Les mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. Això ho diu la Pilar Primo de Rivera, eh? No m'ho feu dir a mi. Que és la germana del fundador de la Falange, de José Antonio Primo de Rivera, i aquesta dona va governar a les dones fins l'any 70, fins que va arribar a la democràcia. I aquesta dona, doncs, totes vosaltres no podíeu treure-us el carnet de conduir, no podíeu obrir una llibreta al banc sense permís del vostre marit. I havíeu de fer, per ser mestres, havíeu de fer un curs que us tancaven amb un castell de la secció femenina i durant un mes us anaven inculcant aquestes coses. Això és el que hi havia. I les que no volien això, ja els havien fotut un raspat al cap, oli de ricino, si els homes es havien escapat, i cagarrines, i algunes reconeixen que es van haver de prostituir per sobreviure després de la guerra. I no grateu, no grateu gaire, que trobareu noms als vostres pobles. I aquesta frase, aquesta jo proposo que cada any es posi a l'examen de selectivitat. Pel llenguatge, ja no pel contingut, pel llenguatge, eh? Recordeu això que us acabo de dir, s'ha d'anar amb vestits que no siguin transparents, els colzes no es poden ensenyar, en fi, gairebé has d'anar amb una manta fins al mes de juny que acaben les classes. Aleshores, l'inspector que visita Girona, l'any 50, en la revista que publica dels mestres, els hi diu això. Això és un examen de selectivitat preciós perquè el llenguatge que fan servir és de... En nuestras visitas de inspección ya hemos tenido que lamentar cierto descoco y desparpajo, això és un llenguatge d'aquest d'en Góngora, eh? Cierto descoco y desparpajo en gestos y acciones y cierto licencioso vestuario, sobre todo femenino, verdaderamente irritantes, porque mancillan con el irreparable pecado de escándalo la nitidez patriarcal de ancestrales costumbres en poblaciones cuyo césped paradisíaco se vio de improviso hollado por la pezuña inconsciente o maliciosa o diabólica de advenedizos paquidermos. Jaume. És d'antologia, eh? Això, allò, un llibre d'aquests que es fes allò, Antologia del disparate, o pots obrir amb una frase d'aquestes. Ara riguem, eh? Sí, ara riguem. Però en aquell moment... I es torna bàsicament al segle XIX. O sigui, a Mèxic, a Venezuela, que hi van tots els mestres que han marxat, que han passat pels camps de concentració, que han marxat i han aconseguit salvar-se, en allà a Mèxic aplicaran les pedagogies renovadores, tot el que han après aquí. Per tant, a Mèxic, a Venezuela, a tots aquests llocs, l'ensenyament farà un salt esplèndid cap a dalt, un ensenyament actiu, millor, perquè, esclar, hi haurà molts de mestres en allà, en aquí recules. Tornem a tenir un ensenyament de... Mi, ma, ma, me, ama, mi, ma, ma, me, mi, ma... Una alegria de tot això. Això és un ensenyament memorístic. A mi tant me fot que la mama me ame com me mime i no sé què. Jo vull un altre tipus d'ensenyament que m'ajudi a desvetllar el cap. Es recula en aquest tipus d'ensenyament. El mestre dalt de la tarima, el mestre d'Arenys de Munt, l'any 31, demanen a l'Ajuntament que li pinti l'escola. I l'argument que dona per pintar l'escola diu és que així entrarà la claror, la llum, l'escola ha de ser una mena de palau. Punt. I diu, i de passada traguem la tarima per antipedagògica. Home, traguem la tarima per antipedagògica. Què vol dir? Que aquell mestre no estava fent el que he fet jo aquí, cridant-vos a vosaltres i a dalt, si l'autoritat la tinc jo aquí dalt. El mestre no volia això, volia estar al costat dels nens i acompanyar-los. La tarima era autopedagògica, antipedagògica. Quan arriba a l'escola autoritària, no tarima, aquí dalt pujaven a cridar i a prendre-ho tot de memòria. Si es torna al model d'escola autoritària, recordeu que els dibuixos que heu vist, a l'escola hi havia un Sant Crist aquí, en Franco i en José Antonio, i a la paret del costat hi havia una Mare de Déu, la Immaculada de Murillo solia ser. Nosaltres allò, per escapar-nos de la misèria, dèiem que sí que era veritat allò, perquè llegint l'Evangeli deies que Jesús estava al costat de dos lladres, però era l'escapada que teníem de veure en Franco i en José Antonio, però hi eren. I els diumenges a missa, i es tocava l'himne nacional, i les processons, i Corpus, i la Setmana Santa, i el que vulgueu. La religió manava, però manava. Amb les misses d'inauguració de curs, de final de curs, les processons, els viacrucis, tot el que vulgueu. Jo crec que no hi havia educació, sí escolarització. Una cosa és que els nens anessin a l'escola i l'altra és que els nens s'eduquessin. Jo sempre poso un exemple del meu cas. Jo vaig anar a una escola i allà em varen instruir, que és molt diferent d'educar. Instruir és aprendre moltes coses. Tu aprenies de memòria, a vegades no sabies ni què recitaves i anaves fent. Educar-te és una altra cosa. A mi l'educació me la varen donar a l'escoltisme. Jo tenia 10 anys, vaig entrar en un grup escolta, em varen donar una capsa blanca amb una creu vermella, que era un botiquín, i diu, tu ets responsable d'això. Jo tenia 10 anys i em van fer responsable d'una cosa. A l'escola que jo vaig anar, responsable de res. Els pares ja es cuidaven que arribés puntual, però responsable no. Responsable d'empollar, empollar i empollar. Una cosa és instruir, l'altra és educar. Són situacions diferents. Amb un ensenyament que hi havia més nois que noies en aquell moment, moltes les noies no estudiaven perquè estudiar, i molts de nois estudiaven i no acabava la carrera. Els estudis, perquè havien d'ajudar a casa, i quan hi havia l'hora de segar el blat, es anava a segar blat, etc etc. L'ensenyament s'acabava 12 anys obligatori. O sigui, aneu pensant una mica la vostra història, com ha canviat també per bé. Uns alts nivells d'absentisme escolar i de misèria i repressió, de polls, de no menjar, de fred. A l'escola de Capmany els avis m'explicaven que tenien una estufa, a Capmany, que la tramuntana els hi bufa així de dret, i que l'encenien amb pàgines de llibres catalans. Aquesta és la història del primer franquisme. Després es van arreglant una mica, I aquesta és la frase de l'inspector, quan li varen queixar-se de que no tenien llibres, de que no tenien llenya, de que no tenien pupitres. El mestre, aquest inspector que us he llegit de Girona, diu, és que el que cal aquí és que los maestros sean más santos que sabios. Aquest senyor s'equivoca. Els mestres han de ser bons mestres. Santos és un altre problema. Però en aquell moment això anava així, que siguin más santos que sabios. Vaig per acabar, només un parell de textos perquè vegueu el clima que es vivia. Després ja acabaré amb una de més optimista perquè no em digueu que sóc un esguerracries, però ser espanyol és igual a ser catòlico. Home, la nova Espanya no puede ser sinó l'Espanya eterna. Caro Déu, bueno, no, segur. Si mires l'antologia dels disbarats en Rajoy, segur que aquesta frase la té per allà al mig. Mitat monje, mitat soldados. Això era l'ensenyament franquista. Mireu el trencament d'un ensenyament d'aquests amb el de la República. Això és una classe, això és el programa d'una classe de nacional catolicisme d'Espanya i l'Església Catòlica tot junt i ajuntat i barrejat. Cristo es el único maestro. Sigamos sus enseñanzas y así aprenderemos a conocer que fue un gran patriota. Devia ser de la falange, Jesús. E imitándole, home, conocer que fue un gran patriota i està parlant de Cristo, e imitándole seremos otros patriotas, acatando por amor como debemos a nuestra patria que llevó su civilización a 20 naciones, a las que dio también un hermoso idioma, a los que tantos hombres cantaron a Dios y a la patria. Aneu a Amèrica i pregunteu als maputxes, pregunteu a d'altra gent, doncs això com va anar, si ho varen fer amb la creu o varen fer amb l'espasa o varen fer amb la creu i l'espasa. I aneu a Amèrica, si teniu la sort d'anar-hi, el 12 d'octubre, què celebren allà? que no celebren ni el dia de la raça, ni el dia de la pàtria, ni el dia de la civilització, sinó que celebren una altra cosa. El mite encara continua, i el ministre d'Afers Estrangers que governa l'estat espanyol continua mantenint aquest mite. Una mica d'alegria. L'any 65 es crea Rosa Sensat. Rosa Sensat és una institució privada que, dintre del marc de la dictadura, intenta recuperar una mica el clima i l'ambient republicà. I comencen, tornen a reprendre les escoles d'estiu, amagats, mig amagats, perquè és clar, això no es pot fer públicament, i finalment ja als 76 o 77 ja a la Universitat Autònoma, en els campus de Bellaterra, es va fer una escola d'estiu amb 9.000 persones. Tot i que a Bellaterra, si no hi heu estat i hi aneu, allà es pot proclamar la república i no passa absolutament res. No passa absolutament res perquè és un bosc a Bellaterra, una Bellaterra allà al mig, tancats així i aleshores amb 5 o 6 tocineres de la policia vigilant a dalt, allà pots fer el que vulguis, mentre no t'escapis. Aleshores es recuperen les escoles d'estiu amb metodologies actives i renovadores, i aquí comença la renovació també. L'escola continua seguint aquest model escolar que jo us he dit, però comença ja experiències petites, però comença a haver-hi experiències que van creixent d'una escola diferent, d'una escola nova, i això en els nostres pobles, que són petits, que no és Barcelona, en els nostres pobles va ser més fàcil que Barcelona. Si una mestra o un mestre de Zamora venia destinat a Bescanó, si volia, al cap de mig any podia aprendre i entendre el català tranquil·lament i sortir al camp amb els nanos. Això, si tu t'ho fan a Hospitalet, pots viure tranquil·lament a Hospitalet 30 anys com si visquessis a Màlaga. En pobles petits això realment era molt més fàcil. Molt lentament hi ha canvis, comença a arribar el turisme, i quan arriba el turisme arriben idees també. Si el turisme va fer una cosa, que és que com que porta moneda forta, va consolidar en Franco. El mateix que està passant en aquests moments al Marroc. Tots els marroquins que treballen aquí, que han d'enviar diners allà, això consolida el govern d'allà. Aleshores, aquí, el turisme francès, alemany... Però, esclar, amb el turisme també arriben els espanyols que treballaven a l'immigració a Alemanya, a França, que han vist un país democràtic, un país que té doncs, eleccions, que té manifestacions, i per tant arriben idees i la situació va canviant. Arriba el 600, una meravella, allò, aquell cotxe. Sí, perquè què feia? Que la gent pogués córrer i sortir. També va provocar un tema que s'hauria de reflexionar. Quan el mestre viu en el poble, és el senyor mestre. En un poble petit, el senyor mestre és una autoritat. El rector, l'alcalde, el cabo de la Guàrdia Civil, i el metge i el mestre. Senyor mestre, què farem de la nena? I el mestre li deia tal cosa de l'altre, perquè vivien allà i es coneixien tots. Quan arriba el 600 i el mestre té la possibilitat de comprar un 600, en comptes de viure a Fontcoberta, agafa el cotxe i a les 5 de la tarda se'n va a Banyoles i deixa de viure en el poble. Per tant, es produeix un trencament que s'hauria de valorar des d'un punt de vista pedagògic, què volia dir? Un trencament més gros va ser quan després es van tancar les escoles. Quan es tanca una escola en un poble, el poble es mor. Hi ha tancaments d'escoles amb pocs alumnes i el desprestigi de la formació professional. A la formació professional en aquell moment tothom pensava que només hi anaven els burros i per tant tothom havia de fer batxiller, que és un disbarat enorme. Després faltaven fusters, faltaven lampistes. Per què? Perquè tothom feia batxiller que tampoc servia per res. L'any 70 surt la nova llei d'educació, que es comença a parlar d'ensenyament personalitzat, de noves metodologies, ja el català entrarà a l'escola, i l'any 75 s'inicia un debat per una nova escola, que encara es podria fer, és un document esplèndid, que si mai feu una assignatura que se'n diu política educativa, no, eh? Bueno, així se'ns va. Bueno, un document d'aquests és esplèndid perquè es discutia quan arriba la democràcia quina escola volem. És un document que continua sent vàlid avui i que es podria fer amb un examen i amb un debat entre vosaltres quin model d'escola voleu en aquest país. Que no tothom deu pensar igual i per què el volem així i per què no el volem així i d'aquesta manera o d'aquesta altra. No? Aquest és un document esplèndid que s'hauria de fer. Jo acabo aquí però us vull llegir un text. Un text curt que la Patrícia després us el donarà a tots, però jo només us llegeixo un text petit d'un senyor que deveu conèixer, que és en Cassià Costal, que era el director de Girona, que se'n va anar allà que en els seus apunts de classe de l'any 30-31 explicats a Girona, entre altres coses, en els futurs mestres els deia una cosa que jo els dic perquè crec que continua sent vàlida avui dia. És bo saber molt, però és difícil saber molt i bé. Per tant, val més saber relativament poc, però haver-ho après bé, és a dir, haver-ho assimilat veritablement i haver constituït fonaments ferms sobre el que ens puguem edificar de manera sòlida tots els nostres coneixements. Dit d'una altra manera, allò que tenim dret a demanar a la instrucció és, abans de tot, la formació del judici. Ho repeteixo, perquè això sí que val per vosaltres i per vosaltres dret a demanar-ho als vostres professors i als que fan els plans d'estudis. Dit d'una altra manera, allò que tenim dret a demanar a la instrucció és, abans de tot, la formació del judici, ajudar-vos a pensar i a tenir criteri propi, molt abans que la hipertròfia de la memòria, allò d'empollant, d'anar empollant, d'anar empollant. Hi ha un indicador que no falla mai. Quan hi ha cues aquí a la fotocopiadora és que ja s'acosten exàmens. Doncs malament. Això no va així. Instruir és construir l'armadura del caràcter, al voltant del qual vindran a afegir-se en el seu moment els coneixements complementaris. Instruir és, abans de tot, ensenyar a aprendre. Us ho dedico. Vinga.
Ara ens queden poc més de 5 minuts, uns 10 minuts, perquè pugueu fer alguna pregunta o demanar que us enviï informació si d'algun dels aspectes que he explicat doncs, voleu que us faci algun tipus d'aclariment.
Va, va. Ah. Sí, sí, això es torna a estar penjat, suposo. Què? Amb algú que em porti la contrària.
Mentre s'animen, pots aprofundir una mica més sobre el tipus d'educació que es donava a l'anormal, allò que has comentat de la internacionalització que hi havia de l'anormal, com s'havia transformat en diferent, una mica la diferència...
La normal de la Generalitat, eh? O, per exemple, a veure, a les normals, com en tots els col·lectius, i aquí passa exactament el mateix, hi ha persones, professors que pensen d'una manera i professors que pensen d'una altra. Només faltaria que tots penséssim igual. Si tots fóssim del Barça seria horrorós, això. Seria horrorós. Per tant, el que és bo és ser plurals i pensar d'una manera diferent. Aquí a Girona hi va haver una professora que es deia la Pepita Uriz, que després va estar a la normal de Lleida, estic parlant dels anys 30, que era de biologia aquesta professora, i ensenyava, entre altres coses, l'evolució de les espècies de Darwin, una cosa que potser a vosaltres ara us sembla que és totalment normal o fins i tot ja molt i molt clàssic. En aquells moments allò era totalment renovador. Era explicar en el que en aquell moment la ciència estava avançant i estava descobrint. Sectors, companys seus, esclar, estaven a matar amb aquella dona, perquè deia que ensenyava coses que feien mal als nois i a les noies en els futurs mestres, perquè aquests futurs mestres a l'escola no havien d'ensenyar això. Cosa que jo crec que és totalment equivocat. Amb un mestre tu l'has d'ensenyar, amb un futur mestre, a pensar, a tenir criteri i que es vagi adequant. Per això les escoles d'estiu responien a això, de dir, no en tens prou amb el que has après durant el magisteri, sinó que a la que surts t'has de continuar formant. I jo crec que això és el que hi havia. A totes les normals, en Santaló, aquest que us deia, explicava que la geografia s'ha d'aprendre amb la xiruca, es deia ell. S'ha d'aprendre trepitjant el terreny, no pas de memòria, amb un mapa i en el llibre. S'ha de sortir i trepitjar-lo. I això després és el que va fer Rosa Sensat, el que feia abans Montessori, gent d'aquesta. A les escoles de pagès no té cap sentit que aprenguis coses, i a les de ciutat tampoc, però vull dir que ho aprenguis darrere una taula. Si jo sóc de l'escala, a mi que m'expliquin què és un golf no m'ho han d'explicar en un llibre. Haig de sortir i mirar la platja, ja sé que és un golf, i de passar de veure que hi ha unes muntanyes que són el Pirineu, i si el professor és mínimament viu, em farà saltar a l'altra banda i em dirà allà que hi ha el Rosselló, que un temps allò resulta que era Catalunya, i per tant ja estic fent història. M'explico? I el dia que vegi aquell núvol a sobre el Paní, dirà, ara entrarà a la tramuntana. Hi havia escoles d'aquestes, i n'hi ha hagut, al tanto, n'hi ha hagut. Si us aneu, el dia que algú de vosaltres vagi per Alada, el dia que algú de vosaltres vagi a Camallera, serà successor d'aquests mestres que hi havia. A Peralada hi havia un mestre que treia els nens i que tenien, anaven a brescar. Anaven a brescar a mel. Tu tens 10 anys o 11 anys i et foten el casc, et tapen i tu te'n vas a brescar mel, te'n recordaràs tota la vida. I després amb la mel que tu agafes, una part la vens. I per tant feien matemàtiques i aprenien a fer comerç. I una altra part la tenies amb una lleixa a l'escola i veies que a l'hivern doncs, aquella mel se quedava més seca i després s'igualia. Allò era una escola viva. Allò era una escola viva. No pas saber els noms de memòria de 40.000 coses, després ja t'espavilaràs. I això és el que feien. Els de Llançà un any es van entretenir a fer tot un estudi sobre la tramuntana. Imagina't, van aprendre a fer un aparell d'aquests per mesurar-la, van fer unes estadístiques. Són escoles molt més vives. I gent gran dels nostres pobles. El Museu de Torroella, uns dels promotors del Museu de Torroella eren els antics alumnes del mestre Pere Blasi, que va estar-hi durant la República, perquè amb el mestre Blasi sortien als camps, grataven els camps, trobaven un tros de ceràmica romana. Això és una escola viva. Això és una escola viva. I això és el que s'ha de fer ara d'una manera diferent, amb aquestes màquines infernals que teniu, que a vegades us fotreu sota un camió perquè com que no mireu res i aneu llegint així, plam, us aixafaran i encara fotreu la culpa en el del camió. Home, esclar, o sigui, el model és el... És a dir, les idees de fons continuen siguent vàlides i són les mateixes. El que després, el mèrit vostre és saber agafar això i aplicar-lo en una situació política, econòmica, social diferent. És a dir, l'interès, l'observació que feien aquestes mestres i aquesta gent a la normal s'ha d'aplicar ara d'una situació diferent. S'ha de mirar la tele, però l'han de mirar críticament i per tant algú els ha d'ensenyar que allà darrere ens enganyen quan volen i que hi ha uns poders polítics que dominen una televisió i una altra i una altra i uns poders econòmics i que si jo llegeixo un diari en comptes d'un altre, per què? Perquè n'hi ha una darrere que paga que em deixa dir això, em deixa dir allò o altre. El mestre, aquesta, per això jo us deia al començament que la funció del mestre és esplèndida i extraordinària, si volem fer un país diferent. I els que diuen que l'escola no s'ha de fer política, jo també defenso que no s'ha de fer política de partit. Jo avui he fet política, només faltaria. Tota la vida és política. I els que diuen que no s'ha de fer, tots són de dretes. I mireu qui ho diu, i mireu quines escoles ho diuen, i quina gent ho diu, i qui els paga. Digues, digues. El primer de tot que podeu fer és no dir que no hi ha res a fer. No s'hi val això, això és el que vol el sistema. O sigui, l'estructura global vol que nosaltres ens desanimem i que anem dient, hòstia, és que no hi ha res a fer, que no hi ha res a fer, i mentrestant, com que no hi ha res a fer i estem quiets i no ens moguem, ells van fent. Això és el primer de tot. Després, la gent s'ha d'organitzar, organitzar-vos. A veure, jo li deia a la Patrícia, i us he felicitat al començament, perquè resulta que de magisteri sou els únics que heu vingut aquesta setmana. Ah, els de pedagogia s'organitzen, els de psicologia s'organitzen aquí, com que pel que sigui els professors no ofereixen res, doncs la gent no ve i resulta que una setmana que són d'activitats s'ha convertit en una setmana de festa. A mi m'agradaria, i m'agradaria molt, que si la Patrícia no hagués organitzat aquesta trobada, o l'any que ve si la Patrícia no l'organitza, vosaltres fóssiu capaços d'organitzar-vos vosaltres durant aquesta setmana alguna activitat. A veure, la riquesa de la universitat, i això hauríem de tenir-ho molt clar, jo crec que hi ha tres aixetes que enriqueixen la banyera nostra, la nostra piscina. Una són els plans d'estudis. Això, si jo els segueixo, me vaig enriquint com a persona. Al costat d'això, després hi ha una altra aixeta, que són les activitats que ofereix la universitat al marge dels plans d'estudis. Aquí va haver una exposició durant un temps sobre el centenari de la normal, doncs jo puc anar a veure allò, això m'enriqueix. Es van fer un cicle de pel·lícules, això m'enriqueix. És un altre font. I un altre sou vosaltres. No n'hi ha cap de vosaltres que sigui tonto. Vosaltres teniu capacitat, teniu pensament, ganes de fer coses, organitzeu-se i munteu-se'ls, no espereu sempre que siguem nosaltres. O sigui, jo crec que això són activitats que es poden fer. És a dir, la gent s'ha de comprometre al seu nivell. I no em feu comprometre a mi, que jo sóc del temps d'en Cromanyón, per dir d'alguna manera, davant vostra. Som històries diferents, però vosaltres teniu capacitat de moure-us, d'avançar, de discutir, i no hi val allò de dir, oh, és que no es pot fer res. No s'hi val. És que no és veritat. En aquesta casa, fa temps, hi va haver un professor que va marxar per la pressió dels estudiants. Un mal professor que va marxar per la pressió dels estudiants. Ara deixem-ho dir tot. Tots els estudiants, des del que tenia un 10 fins als que havien suspès, van anar a reclamar i van demanar un tribunal. El que tenia un 10 també. No, ho dic perquè a vegades potser el que té un 10, després com que ell té un 10 se'n desentén. Però van ser tots, van dir, volem un tribunal diferent i volem una comissió nova que ens ajudi i que ens digui què. Ho dic perquè, vull dir, sí que hi ha coses a fer. Ara no dic que comenceu a demanar tribunals aquí que ens foteu a fora tots, però vull dir, t'ho poso només com a exemple de que sí que es poden fer coses. El que passa que les coses no són fàcils. Hi ha gent que va a l'arxiu, diu, vaig investigar i al cap de dos dies torna desanimat perquè ja voldria sortir amb la tesi doctoral feta. Això és molt més lent i s'ha d'anar a poc i consultant, però la riquesa vostra és que no l'exploteu. I és... La teniu, home, jo me'n vaig aquí i feu grups de 10 i sóc capaços de decidir el que vulgueu. Per tant, aquesta jo crec que s'ha de potenciar més.